L'informatiu amb Caterina Vinyó.
Molt bones. Els Mossos han detingut a una dona de 27 anys per l'homicidi imprudent d'un motorista. L'accident va tenir lloc aquest dilluns a les 10 de la nit per un encalç entre el vehicle conduït per la dona i un ciclomotor a la C42 al seu pas per Tortosa. Diverses patrulles es van desplaçar fins al punt i van trobar el motorista estès a terra, ja sense signes vitals. La víctima mortal és un home de 61 anys i veí de Roquetes. A pocs metres, els agents van localitzar el cotxe implicat i van veure que la dona es trobava sota els efectes de l'alcohol. En fer-li proves van detectar una taxa de 0,94 mil·lilitres per gram. D'altra banda, la Cota 705 ha acollit aquest dimarts 25 de juliol la commemoració dels 85 anys de l'inici de la Batalla de l'Ebre i l'homenatge a les víctimes als combatents de la lleva del biberó. Uns biberons que van ser protagonistes involuntaris de la guerra, però que també van encapçalar el combat per la memòria. Informa Cinta Bonet.
Aquest 25 de juliol es compleixen 85 anys de l'inici de la batalla més sagnant de la Guerra Civil Espanyola, la Batalla de l'Ebre. Com cada any, la Cota 705 de la Serra de Pàndols, al Pinell de Brai, ha estat l'escenari escollit per retre homenatge a les víctimes i als combatents de la lleva del biberó. Hi ha assistit un biberó, el Salvador Ferràs, de 102 anys. El director territorial de Justícia, Drets i Memòria, Lluís Montull, ha afirmat que els biberons van ser protagonistes involuntaris de la guerra, però també van encapçalar el combat per la memòria. Escolta Montull.
Biberons són molt importants i és molt important tenir-los en compte perquè ells van ser protagonistes involuntaris de la guerra. Penseu que tenien 17 i 18 anys quan van ser cridats a files prematurament, però a més, i això em sembla que és molt important i cal remarcar-ho moltes vegades, anys després van encapçalar, ara sí, voluntàriament, un combat i un combat per la memòria i per un món sense guerres. I bon exemple és este monument, el Monument per la Pau, que penseu que el van dissenyar i el van sufragar bàsicament ells. I va ser per això, com un exemple de germanor, perquè aquí estan representats els biberons dels dos bàndols.
Aquesta és una de les moltes vivències que Paquita Mascarell, supervivent de la Guerra Civil Espanyola, li explicava a la seva neta. Ara és ella, Sònia Castelló, qui comparteix els durs records que la seva iaia li narrava des de que era ben petita. Uns episodis durs que ahir va recordar durant l'acte en motiu del 85è aniversari de l'inici de la Batalla de l'Ebre a Tortosa, a la vora del refugi antiaeri.
Avui participem aquí tres nets de supervivents de la guerra, doncs una mica per reivindicar que aquelles històries que els nostres avantpassats van explicar, doncs que en el moment que ells ja no ho poden explicar, és important que els descendents i tota la societat doncs, continuem conservant aquestes històries i continuem conservant la memòria històrica. En el cas meu, la iaia encara viu, té 91 anys, però ella ja ha començat a perdre la memòria i molts detalls ja no els pot explicar.
Un acte emotiu amb els testimonis dels descendents dels que van viure la Guerra Civil i on també es van llegir la lectura de cartes i textos de Joan City Mulet, Josep Subirats Pinyana i Andreu Caralt.
Volem posar també de manifest i donar veu a descendents de persones, no?, que ho van viure en primera persona i que, evidentment, pues ara en el seu testimoni, en el testimoni que ells ens explicaran avui, podrem reviure. Crec que serà un acte bastant emotiu en la lectura de cartes i de textos literaris, en més, en aquest testimoniatge i, per tant, la vivència dels seus descendents, de les persones, en tot cas, que van viure el conflicte.
Durant l'acte, l'Ajuntament de Tortosa va anunciar que ha iniciat els contactes per adherir-se al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, el COMEBE.
També hem començat a fer els primers contactes per a que la ciutat se pugui adherir al COMEBE, al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, perquè pensem, no, que és un organisme que precisament contribueix al coneixement en relació a la memòria democràtica i sobretot als espais històrics, no, de la Guerra Civil.
En aquest sentit, com a pas previ per entrar al COMEBE, el consistori ja ha fet la petició per incorporar Tortosa a la xarxa d'espais de memòria democràtica de Catalunya. Més qüestions. La Generalitat avança amb les obres del sistema 2+1 a la C12, el principal eix viari de les Terres de l'Ebre. En les últimes setmanes han sortit a licitació tres nous trams. Quim Domingo.
La Generalitat ha tret a licitació la redacció dels projectes de tres trams de la C-12 per implantar la via 2+1. Són els compresos entre Vinebre i Garcia, el de Tortosa i el de Xerta, que sumen un total de 18 quilòmetres. En aquests trams s'aplicarà un sistema que configura tres carrils de circulació, on el central s'alterna en un sentit i en l'altre per tal d'habilitar trams d'avançament segurs. Aquests tres trams se sumen als 5 projectes que ja estan en redacció i es preveu que abans d'acabar l'any surtin a licitació els 7 restants. El primer on s'actuarà serà el tram de la Carroba entre Vinallop i Amposta, on la Generalitat preveu començar les obres a principi de 2024.
Que poguéssim anar a complir els terminis perquè clar, és una via de comunicació principal i el projecte és ambiciós i intentarem que poguéssim anar això, complementant-ho molt, poder afinar molt bé el que seria l'execució de les diferents obres per trams en la reducció dels projectes.
El tram de la C-12 entre Tortosa i Vinallop serà l'últim on s'actuarà i és on el govern català preveu una obra de més complexitat. La C-12 és el principal eix viari de les Terres de l'Ebre i permet la connexió amb les comarques de Ponent i el Pirineu. A les comarques ebrenques registra una intensitat de trànsit entre les 3.000 i els 13.000 vehicles diaris.
Durant la reunió també s'ha anunciat que Empresa i Treball ha atorgat una línia de subvencions per valor de 240.000 euros per modernitzar el petit comerç de les Terres de l'Ebre. Es tracta d'uns ajuts del departament i dels fons Next Generation que aniran destinats a 17 beneficiaris de les Terres de l'Ebre entre associacions de comerç i botigues. Servirà per implantar nous lectors de codis de barres, programes d'estocatge i sistemes informàtics. La Ràpita és el municipi que ha rebut un nombre més elevat de subvencions.
Això, que és un 3,5% de la quantia total que es dona pel país, per tant, és important. I destacar el fet, jo crec que és important, no és perquè el delegat sigui de la Ràpita, però que el municipi de la Ràpita històricament és dels municipis a les Terres de l'Ebre que més se mouen demanar subvencions de comerç, tant a les ordinàries, que treu el consorci, com a les extraordinàries. Per tant, bueno, és important perquè al final són no només els recursos que arriben, sinó és el que fomenten aquests recursos que arriben, que és una quantia més gran d'inversió.
Encara en plana política, el primer secretari del PSC a les Terres de l'Ebre, Manel de la Vega, ha celebrat l'acord històric amb Esquerra i Junts per governar el Consorci de Polítiques Ambientals a les Terres de l'Ebre, el COPATE. De fet, de la Vega ha afirmat que és un exemple de política útil i ha recordat que els socialistes sempre havien defensat el pacte a tres. Ens ho explica Vicky Magí.
El primer secretari del PSC a les Terres de l'Ebre, Manel de la Vega, ha celebrat l'acord històric amb Esquerra i Junts per governar el Consorci de Polítiques Ambientals a les Terres de l'Ebre, el COPATE. De fet, de la Vega ha afirmat que és un exemple de política útil i ha recordat que els socialistes sempre havien defensat el pacte a tres.
Nosaltres sempre hem abogat per aquest pacte a tres i hem abogat a aquest pacte a tres perquè enteníem que el COPATE és un instrument territorial, és un consorci, a més, on s'han de fer polítiques més que política. I com és un organisme que depèn d'altres administracions, de subvencions que rebem d'altres administracions, no tenia sentit que no estiguéssim els tres grans partits del territori. Perquè, clar, si el COPATE, per exemple, rep subvencions de la Diputació, per dir alguna cosa, i la Diputació canvia de color al cap de 4 anys, podrien no donar aquestes subvencions, no? Perquè legítimament podria dir no les dono, no? Si te'n recordes, nosaltres aquesta postura ja la vam explicar fa un any o any i mig quan se va parlar del CITE.
Segons de la Vega, l'acord per governar el COPATE amb Junts i Esquerra pot aplanar el camí per transformar el COPATE en el nou Consorci Intercomarcal de les Terres de l'Ebre, el CITE, com havia proposat Esquerra. El dirigent socialista ha afirmat que s'han assentat les bases per reeditar aquest pacte cada 4 anys.
És més fàcil ara perquè hi ha un consens entre les tres forces. Ara, això no se fa simplement perquè estiguéssim d'acord, això se fa perquè hem de veure quines polítiques se poden fer des del COPATE i quines competències, bueno, competències no és que tingués competències directes, sinó que assumiria algunes polítiques que se fan des d'altres institucions. No? Nosaltres el que volem és que féssim coses basant-nos en el sentit comú i que el que poguéssim ficar en marxa funcione. I amb la qual cosa no ens hem de precipitar. Ho hem de fer amb calma i ho hem d'anar treballant a poc, però crec que si aquest acord, ja dic, que hem aconseguit ara a nivell de les tres forces polítiques, mèrit d'aquest consens que hem tingut també des de les direccions territorials, tot s'ha de dir, no? Perquè al final els pactes les fan les persones, no venen imposats, les fan les persones. Se pot anar reeditant amb el temps, pues sí, el Copate guanyaria força, guanyaria contingut, guanyaria finançament.
Lehmann patrocina els titulars del dia.
Temps ara per al bloc cultural. La 8a edició de Delta Chamber Music Festival ja ha començat a caminar, portant la música de cambra arreu de les Terres de l'Ebre. Però a banda dels concerts, avui els volem parlar de la vessant formativa, on joves músics aprenen de grans mestres però sense jerarquies. Un mètode innovador que accentua la virtuositat d'aquest festival. Ens ho detalla Cinta Bonet.
Joves músics vinguts d'arreu de l'estat espanyol participen aquests dies als programes Young Talent Academy del Delta Chamber Music Festival. Es tracta de la vessant pedagògica d'aquest certamen de música de cambra de les Terres de l'Ebre. La proposta, segons la codirectora del festival, Laura Ruiz, promou la formació de músics que destaquen per la seva excel·lència. Ho fan a través d'un mètode revolucionari, on els joves aprenen al costat de grans mestres sense jerarquies.
Sempre ens agrada fer una aposta decidida per formar el jove talent que tenim al país i buscar estructures diferents. Normalment els joves estan acostumats a formar-se en classes o masterclasses que venen des d'un professor fins a l'alumne. El que fem nosaltres és, els juntem, no es coneixien de res, van arribar ahir i els hem juntat, estan convivint i venen, assagen junts i es creen pues, estos vincles, comencen a aprendre.
Una oportunitat per a joves com Manuel Delorno o Clara Millet que durant l'any es formen en prestigioses escoles de música europees.
Creo que el Delta Chamber es una oportunidad para trabajar y aprender de profesionales como los profesores que están aquí y hacer música de cámara, sobre todo en verano, cuando no estás estudiando tanto instrumento como en el curso. Creo que es una buena experiencia y mantienes el ritmo del estudio del instrumento.
Creía que era una buena oportunidad para hacer música de cámara, que ya en pocos festivales a España. Es interesante porque toquemos un poco todos los estilos y ya está, ya anem fent.
El paper d'aquests músics va més enllà de l'aula, ja que ofereixen concerts a diferents poblacions del territori. Aquesta és una part de l'extensa programació del Delta Chamber que fins al 6 d'agost converteix les Terres de l'Ebre en la capital de la música de cambra. Ho fan espais tan exclusius com convents, un castell amb segles d'història o fins i tot un antic casino recreatiu.
Una altra proposta musical que també ha començat és el Jota Campus, que aquest dimarts ha donat el tret de sortida a la 12a edició. Entre les novetats destaca la participació per primera vegada el cantador Pep Jimeno Botifarra. Cinta Bonet.
Un any més, el Poblenou del Delta acull el Jota Campus, que arriba a la seva 12a edició. Serà del 25 al 29 de juliol amb novetats com la participació per primera vegada de Pep Jimeno Botifarra, també d'Euskadi, amb un mestre de triquiticha, titelles, balls mallorquins i improvisació coral. El Botifarra ha explicat que volia ensenyar cants de la seva terra, Xàtiva.
Jo vaig a fer pues, lo meu, diu que maestrico con solibrico, no? I vaig a fer espalos que n'hi ha a la meua terra, més que res jo sóc de Xàtiva, de la comarca de la Costera, i anem a mostrar espalos de la seguidilla, el fandango, la jota, els cants de batre, romansos, bueno, al País Valencià tinguem moltes coses d'ixes, i entonces farem pues, una xicoteta, tampoc per no avorrir molt, no? Per no pegar molt la vara, perquè la gent no s'avorrisca, i anar explicant...
El Jota Campus combina l'aprenentatge dels diversos àmbits de treball musical amb xalera i el coneixement del territori. Artur Gall és el director del Jota Campus.
En l'escola d'estiu el que pretenem és obrir-nos a gent de tot el país, no només de Catalunya, sinó també del País Valencià i d'altres llocs que venen aquí, a passar 5 dies... que d'alguna manera pues, és combinar, aprendre, saber aprendre, saber treballar, però també intentem que la gent pues, combine el treball en la xalera, en el coneixement del territori.
El Jota Campus és l'escola d'estiu de l'Aula de Músiques de la Terra, un pla formatiu amb 25 anys d'experiència a les Terres de l'Ebre impulsat pel Centre d'Interpretació de la Jota del Territori.
Una iniciativa encapçalada per Arturo Gaya, qui també organitza el Tradicionarius. En aquest cas, a Roquetes, on s'ha preparat una gran programació per celebrar 30 anys de trajectòria. Lara Mangrané.
El Tradicionarius de les Terres de l'Ebre arriba a la seva 30a edició i per celebrar-ho comptarà amb una programació en la que estaran representats artistes i gèneres que han marcat el ritme de la música d'arrel als Països Catalans. Un any més, l'Hort de Cruells de Roquetes serà l'escenari d'aquest festival. Des del consistori roquetero han destacat el recorregut del Tradicionarius.
Un agraïment a tothom que durant aquests 30 anys ha estat picant pedra per a seguir portant a terme este bonic festival de música tradicional a la nostra ciutat i a les nostres terres. Des d'aquí enviar-los les gràcies més sinceres a tota la gent que durant aquests 30 anys ho han fet possible.
Perquè el Tradicionarius és això, és música popular, una música que la fa la gent del poble, la fa la gent per a poder distraure's, ballar i xalar. Per tant, l'encant que té el Tradicionarius és que és un tipus de música agradable a tot el públic, tan grans com menuts, d'aquí el seu èxit, i que, a més, intenta donar resposta a les inquietuds musicals de la gent del carrer.
El Tradicionarius seguirà el format que va impulsar l'any passat amb 2 dies de música i un total de 5 concerts. Un dels artistes més destacats que actuarà és Pep Jimeno Botifarra i ho farà acompanyat de la banda de música de la Lira Roquetense.
Divendres és l'Hortet del Cant, és una nit de divendres que sempre hem dedicat al cant popular i enguany tindrem una altra vegada un sopar cantat, invitant a tothom que vulgui vindre a un sopar en cançó de sobretaula. El dissabte, igual com l'any passat, mantenim 2 escenaris. Pensem que va ser una experiència molt en molt bona resposta, no? El fet de que van haver uns concerts a la pista i un fi de festa al cor de l'Hort de Cruells, baix de l'arbreda aquella, no? On l'any passat van tindre Miquel del Roig.
El Tradicionarius arribarà els dies 25 i 26 d'agost i tindrà l'entrada lliure.
Lehmann patrocina els titulars del dia.
Temps per la informació esportiva i avui els parlem de Jaume Sorolla, el jugador de bàsquet tortosí que s'ha mostrat il·lusionat en la propera temporada al Girona. Vol seguir creixent en aquest equip després de tenir un paper important en la permanència dels gironins a l'ACB.
Jaume Sorolla afronta amb il·lusió la nova temporada amb el bàsquet Girona a la Lliga ACB, categoria en la que la passada campanya va tenir un paper important en la permanència de l'equip. El pivot tortosí explica els reptes que tindran a nivell particular i col·lectiu.
El meu objectiu és continuar creixent en lo Girona, perquè serà la segona temporada que estarem a ACB els dos, no? lo club i jo mateix, i també pues, que ells me donen les skills, no? Per a continuar creixent, i això trobo que és molt positiu per a mi. I en quant a equip, crec que d'objectius no estan marcats en quant a classificació, crec que l'objectiu principal és que l'equip que comenci al principi de temporada no sigui el mateix que el que acabi, no? Que com a grup siguin millors que del que vam començar.
Jaume també valora la figura de Salva Camps, nou entrenador dels gironins.
Una cara nova, bastant diferent a la que teníem, no? Perquè veníem d'Aito García Renés, és una persona amb molta experiència, quasi 50 anys a l'ACB entrenant, i ara venim pues, en Salva Camps, que ha sigut segon entrenador i entrenador a altres divisions del bàsquet europeu, però mai primer entrenador a l'ACB. I això pues, és il·lusionant, no? Perquè suposo que el club li dona la confiança i ell crec que està preparat per ajudar l'equip a aconseguir els objectius de la temporada.
El Tortosí segueix treballant fort per continuar un camí construït amb esforç i constància.
I passem amb el temps per la previsió meteorològica. Comencem fent balanç de les últimes hores que, com hem pogut observar, avui ens ha acompanyat d'un sol radiant. Demà continuarà aquest ambient assolellat, tot i que podrien créixer alguns núvols a algun dels municipis del Montsià, com a Santa Bàrbara. Pel que fa a les temperatures, pujaran lleugerament arreu del territori. Pobles de la Ribera d'Ebre arribaran unes temperatures màximes una mica més altes, per exemple, a la Torre de l'Espanyol, que arribarà a 34 graus. Pel que fa a la temperatura mínima, descendirà lleugerament. En concret, demà a Vilalba de les Arts començaran el dia amb 16 graus. Per poder gaudir d'estones amb menys calor, matinant és una opció i més demà, que el vent bufarà de component nord-oest amb alguns cops forts. Respecte a la previsió de la setmana d'avui, posem el focus a Amposta, on sembla que podria caure algun ruixat aquest dijous, deixant un oratge ennuvolat el divendres. Les temperatures mínimes tornaran a pujar, tot i que les màximes descendiran. I acomiadem així aquest informatiu. Recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook, amb @21radiocat. També a la nostra pàgina web 21radio.cat. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà.